Oye, chica, pica, payarica.
Es una inútil.
Yo no estoy loco. Yo soy la locura enloquecida.
Camatol. Ei, bacarica, batanissis, polxi.
Quina justícia divina transgredir.
És un pseudònim que jo vaig adoptar fa molts anys.
Pics, pallarics, cama torta i bacaric.
El paper de la colometa és molt difícil.
És que això...
El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a aquesta hora parlem de cine, parlem de teatre, parlem de literatura, de sèries, ho fem amb les dones de culte, avui acompanyats de la Laura Serra. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Desiree de Fez, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Paula Carreras, què tal?
Hola, bon dia.
A veure, Paula Carreras, què vas fer ahir la tarda exactament? Perquè el teu organigrama era complicat, eh?
Ahir la tarda vaig estar-me tota la tarda al Teatre Lliure de Montjuïc, perquè vaig anar a veure Àngels Amèrica, que em vaig fer una marató de teatre brutal.
No és fàcil veure Àngels Amèrica, no?
Bueno, no és fàcil, requereix moltes hores, perquè són dues obres, de fet, o sigui, és una obra que són dues, i cada una d'aquestes obres dura dues hores. Entremig hi ha una pausa per poder fer un mos, diguéssim, o descansar, o anar a casa, o el que sigui. I clar, bueno, vull dir, en total vaig entrar a les 5 i vaig sortir a les 11.
L'experiència bé o saps ser?
L'experiència va valer molt la pena, sí, sí.
I avui el seu director, no?
Avui el seu director. David Selves és actor i director de teatre, televisió i cinema. Molts el coneixem gràcies a Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, Mar de Fons o La Riera, a TV3. En cinema ha treballat amb directors com Xavier Berraondo, Cesc Gai o Ventura Pons. L'hem pogut veure a pel·lícules com Amic Amat, A la Ciutat o Ens Veiem Demà. Més enllà del reconeixement del públic, David Selves té un Premi Butaca, un Premi Paco Rabal i un Premi Barcelona, tots a millor actor. El 2005 va fer el salt a la direcció amb El Virus, que es va estrenar a l'Espai Lliure el 2006. És director artístic i coordinador de producció de La Brutal, una productora teatral que va néixer el 2011 amb la intenció d'aglutinar professionals del panorama teatral de la ciutat de Barcelona. I precisament a Barcelona, al Teatre Lliure de Montjuïc, David Selves ara dirigeix Àngels a Amèrica, la peça més famosa de Toni Kushner, que ens la presenta en forma de díptic, S'acosta al mil·lenni i Perestroika. David Selves, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Tot bé o què?
Tot bé.
És complicat veure Àngels Amèrica o no?
No és complicat, és com veure una sèrie d'HBO, no? El Kushner ho va fer el 91, ja va escriure aquesta obra, amb dos parts i...
S'han de veure seguides, per tant.
A veure, s'han de veure seguides, mira-les com vulguis. Hi ha un dia que es poden veure seguides, jo crec que hi ha alguna cosa...
Però per separat s'entenen.
Absolutament. I a més, nosaltres fem un tràiler al principi de la segona part que expliquem què ha passat a la primera part. Vull dir que si algú de cop i volta decideix només veure Perestroika, també pel mateix preu fem això.
Espera't, que nosaltres també tenim un tastet, a veure com sona aquest Àngels Amèrica.
Digue'ls-hi tots que els donguin pel cul. Digue'ls-hi que m'he mort. Digue-li que m'estic follant el jutge.
És sarcòmode que posi.
Jo, t'agradaria anar a Washington i treballar al Departament de Justícia?
Perquè jo no vull viure a Washington.
He sentit a la ràdio com es fa una mamada.
Què?
Ho vols provar?
El petó morat de l'Àngel de la Mort.
Vaig rebre la visita d'un àngel.
No va ser cap visita.
No era cap àngel.
Una Amèrica dels 80 de Reagan, que, no sé, David, si té algunes coses en comú amb la d'avui de Donald Trump, no té res a veure, o està pitjor, no?
La cosa, no?
Està molt pitjor, no?
Fem un petit joc quan apareix el personatge de Reagan de cop i volta i li posem una Amèrica en First Dia per acabar-la de liar, no? Perquè crec que és absolutament... Que en principi Kushner escriu això des de la ràbia absoluta de veure com un col·lectiu, com era el col·lectiu homosexual, pateix la terrible amenaça i conseqüències del SIDA i fa un cant a la vida i un cant a fer viatges, que és el que passa a l'obra, no? Viatges de personatges absolutament antagònics i antitètics, es diu, que fan un viatge i s'acaben coneixent i s'acaben estimant i s'acaben comprenent i acaben entenent-se, i aquest és el gran viatge final que el Pryor fa un monòleg públic, diu, això només pot anar endavant, no ens tornarà a passar una mica, no? I dius, 22 anys després,
És una d'aquelles obres que tenia jo moltes ganes de veure perquè està molt mitificada. Mm-hmm. Només es va poder veure aquí a Catalunya la primera part en la inauguració del Teatre Nacional.
Com va anar aquella quan es va fer aquí?
És que jo no la vaig veure, en realitat.
Sí, la vaig veure. Bueno, jo me'n recordo. A veure, me'n recordo de poques coses. Me'n recordo sobretot que quan...
A l'època del Pujol, no, allò?
Jo crec que l'impacte temàtic de l'obra devia ser molt més potent.
I vull dir, un director, no me'n recordo qui era, l'Estena, va dir, ostres, per primera vegada he pogut veure Àngels d'Amèrica sense tenir por. Clar. Perquè hi havia el SIDA. És que el SIDA estava aquí. Estem parlant del 95, em sembla que es va estrenar això. I per altra banda, hi havia tot el aquest és de terra, era terra del senyor Pujol, i aquí, això era casa seva, i era el teatre que havia fet, i de cop i volta li inauguren una obra de maricons. Jo me'n recordo que l'Arquilloé i l'Orella, quan es feia un petó, hi havia com un murmuri a la sala. Com...
Mm-hmm. El sector d'Unió, potser, no acabava de...
Però clar, és d'aquelles obres tan, tan grans, tan immenses, que cada personatge conté un món en si mateix i no és només una obra de personatges homosexuals, ni tan sols de la sida, sinó d'identitats, no? Hi ha aquest doble xoc de... d'una banda és molt política, i hi ha tota la part de qüestionament de la democràcia, de com funcionen els jutges, l'aparició de moviments socials, però de l'altra banda també hi ha l'amor, hi ha la pulsió, el sexe, el matrimoni, etc.
La religió.
I després també hi ha aquesta dualitat que expliquen una mica els personatges que fan el pròleg de la primera part i de la segona, que la primera part és allò mirar cap al passat. I crec que és el rabí, el de la primera part, que diu tu ets en funció de les teves arrels també, tu ets jueu perquè tots els teus ancestres són jueus per molt que tu no ho vulguis.
I portes el viatge dins, encara que no ho
vulguis. I en canvi, el bolxevic de la segona part diu no pots mirar endavant sense tenir una política, sense tenir una teoria de com desenvoluparàs la teva societat. I clar, en canvi, l'obra... D'una banda hi ha aquesta mirada al passat, de l'altra al futur, i alhora és un cant a l'alliberament personal també, no? A decidir com vols que sigui el teu futur, a canviar el teu futur. Mm-hmm. I aquest àngel, aquest moment crucial, no? Que hi ha un personatge que decideix que no passarà el que està condemnat a que li passi, no? És molt potent.
Jo sempre dic que és un culebron metafísic, perquè no deixa de ser culebron, aquest bastant, no? Aquest el deixa, l'altre va, l'altre el deixa, l'altre és maricón, l'altre vol ser-ho, però no s'atreveix, la mare que apareix, hi ha una cosa com molt de culebron, no? Com molt de... Però eleva i se'n va a uns llocs i fuga a uns llocs a través dels somnis, els somnis compartits, els somnis, l'aparició d'aquest àngel que ho trenca tot, a més ell, la segona part, li han fet molt de cas en això. La segona part, ell explica que s'ha de fer sobre les runes que deixa l'aparició de l'àngel, no? I a nivell de treball amb el Max Lenzel, amb la seva escenografia, vam treballar molt a partir d'això, no fer-li molt de cas per un cantó, per no fer la feixuga, perquè és veritat que l'obra original són gairebé 4 hores, depèn de com es faci això sempre, vull dir...
4 cada part,
però amb els entreactes també. I nosaltres el que volíem és que fos molt dinàmica, que creiem que un espectador del 2018 va molt més ràpid a entendre les escenes i a col·locar les coses allò.
I com a director, aquesta és la teva prova de foc, d'agafar un text tan mític i, per altra banda, tan complicat?
Home, jo aquí... I aquesta és l'altra, eh? Si no tens a darrere un teatre com és el Teatre Lliure, amb tots els mitjans, amb tots els equips tècnics i de producció, amb la experiència que tenen...
Però al final tu decideixes, eh?
Sí, però és molt complicat, de veritat, és molt complicat tirar això endavant sense un teatre amb un muscle important. I, evidentment, a nivell de director, amb Enrique ho deia, bueno, fes-ho tot ara perquè tu saps que podrem fer mai més una cosa tan grossa.
Si després d'això algú et
fitxa o no. David, el 2018, però, tampoc t'has espectaliat la polèmica aquest any, no? Mm-hmm. També t'han fotut pals. A veure, el col·lectiu d'actors i actrius racialitzats de Catalunya denunciava això a través d'un vídeo a internet.
La setmana passada, la companyia jove del Teatre Lliure estrenava Àngels Amèrica de Toni Kushner, dirigida per David Selvas.
Avui, les actrius i actors racialitzats de Barcelona ens sentim una mica més invisibilitzats que ahir, i ara us expliquem el per què.
En l'obra original de Kushner, entre el seu repartiment hi ha un personatge que es diu Belis. En la descripció del personatge es diu que és un home negre, obertament gay, a qui li agrada transvestir-se i que també treballa com a infermer.
I què passa? Doncs que l'interpreta un actor blanc, que és el Quim Ávila, no, Paula?
Sí, i de fet, per mi ho fa molt bé, ho clava, el que passa és que, és blanc, i en l'obra es deixa evident, i es fa a través d'una pantalla i s'atura l'obra per explicar que hauria de ser una persona negra, però clar, aquest personatge vehicula tot un discurs de racisme, o sigui, antiracista, que clar, està pensat per un personatge, per un actor negre.
Què ha passat, David, aquí?
Han passat moltes coses, i amb aquesta setmana que s'ha posat bastant tot a lloc, jo penso que, està bé fer una reflexió a partir d'aquí. Ha passat que que no hem sigut prou... Abans estava venint escoltant l'entrevista que feies a la gent amb discapacitat visual, i crec que una societat madura el primer que ha de fer és tractar al màxim de bé a les seves minories, no? Jo crec que això és el que una mica t'explica quina salut té aquesta societat en relació a ella i al medi que vol, no? I jo crec que no hem sigut prou sensibles a aquest col·lectiu. Jo he demanat disculpes i torno a demanar disculpes i ho faré les vegades que faci falta, perquè creiem que fent una cosa que era aturar l'obra i dir, mira, nosaltres no podem fer això amb un actor negre perquè la companyia, que és a partir del on se sustenta una mica la funció...
La companyia jove del Lliure, perquè no lliure. Ho sàpiga.
Perquè una mica també una de les polèmiques ha sigut...
Heu agafat alguns actors que no formen part de la companyia, no?
Això és el que anava a dir. Però que no hi hagin actors grans d'una companyia jove no és una cosa estranya. El que és estrany és que tots els actors d'una companyia jove siguin de la mateixa raça, per explicar les històries d'avui. I nosaltres el que vam fer va ser parar l'obra i apuntar amb el dit, això està passant per això, no hauria de tornar a passar. El que ens diu aquest col·lectiu és ho heu invisibilitzat. Jo no crec que sigui que hem blanquejat, ells diuen. Jo no crec que ho hagin blanquejat, és veritat, hem blanquejat el personatge, però no hem blanquejat la situació, d'acord? I el que sí crec, vist el que ha passat i com pot ser que una cosa que un fa, i ho hem fet amb tot amb el cor a la mà, i us ho asseguro, per ajudar a la lluita, sigui rebut com un atac absolut, que és com és el que ha acabat passant. Per tant, algo malament hem fet nosaltres, que s'ha de fer millor, però que el que estic convençut és que servirà perquè la propera companyia del lliure, jo crec que serà molt més difícil que només sigui de blancs, que el teatre a poc a poc s'ha d'anar obrint a la societat on vivim, que hi ha d'haver-hi... I que és veritat que ho tenen molt més complicat que cap altre... que molts altres col·lectius. És a dir, si tu ets blanc en aquesta ciutat, doncs pum, vas fent. I si ets negre, si ets d'una terrassa, és molt més complicat. Llavors, jo crec que s'ha d'obrir el debat en relació també a no només fer actors racialitzats, personatges racialitzats. Hem d'anar a intentar que el teatre es vegi i aflori el que passa a la societat. Tot i així, jo torno a dir, el meu compromís i el compromís de la Brutal en aquest sentit és total.
És en un cas personal com el teu, no?
Bueno, sí, però clar, jo també ho entenc.
No,
a mi m'han dit, ha de treure la seva filla negra tres vegades per... Pues no, jo, vull dir... I potser també hem de començar a entendre... No, però potser hem de començar a entendre que aquesta lluita ja no només és de negres contra blancs, sinó hi ha molts pares i mares blancs amb fills racialitzats que ens fem nostra aquesta lluita i que creiem que hem de canviar, perquè si el dia de demà la meva filla vol ser actriu, jo vull que no només vagi al teatre i vegi pues, un actor negre fent una cosa minoritària. I no, jo vull que pugui veure la Blanche DuBois feta per una negra, si és tan bona o més que una blanca o que una xinesa. Vull dir que jo crec que hi ha un debat de fons important, que com totes les xarxes, no, tot passa de cop i tots són titulars, que potser ens el perdem, però... I això anava a dir, per exemple, que la nova producció de La Brutal, que dirigeix el Julio Manrique, que és l'altra habitació que la fem a la Villarroel, a partir del mes que ve, hi ha una actriu, l'Adeline, racialitzada amb un personatge preciós, és una obra que passa a l'època victoriana, i el personatge cada cop i volta porta la llum en aquesta societat encotillada i aquesta societat arcaica, és una actriu negra. I estem molt contents que això sigui així. Per tant, que a vegades se'ns ha volgut acusar només d'això, i és veritat que aquí l'hem cagada, que hauríem d'haver sigut més curosos, que hauríem d'haver treballat amb ells, que hauríem d'haver fet un càsting,
bueno, per veure si ho trobàvem. En qualsevol cas, és una polèmica que se'n poden treure conclusions positives.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
És que crec que només amb el que estàs dient, David, és que canvia 100% la situació, no? Quan dius, potser ens hem equivocat.
És que potser si Belis fos un actor negre, no estaríem parlant d'això i segurament no s'hauria posat el focus en aquest debat, no?
Sí, però torno al mateix. Jo penso que el primer i el més important per sobre, perquè el Pou ahir escrivia un article que deia potser és una qüestió artística i laboral, etc etc. Jo poso lo social per davant de lo artístic. És a dir, que aquesta és l'altra. Si jo hagués fet un càsting, no hagués trobat un actor racialitzat que m'hagués agradat. No ho sé. és el que ells m'acusen, haver-ho provat tota la roda del món, ho haurien d'haver provat, tota la roda del món. Sí. Però també és una qüestió llavors d'oportunitats, perquè si els actors, els que tenim més possibilitats som els blancs, doncs és normal que a poc ens anem quedant amb els papers guais i anem tinguent un lloc. I si tu no tens oportunitats, és més difícil que creixis com a actor i és més difícil que et desenvolupis com a artista, no? Vull dir que és un debat, jo penso, de fons, un debat que ens hauria, i que hauria de no quedar-se aquí. Jo penso
no, és el debat de la diversitat, no? Quan parlem de les quotes de dones als teatres o en la direcció dels teatres, també estem parlant del mateix.
Absolutament. Diversitat. De mirades. I que portem, de veritat, a dintre, molt interiorment, un racisme implícit, però que és, és el que estem acostumats. I és molt complicat trencar això i no veure-ho d'una altra manera. Uh-huh. A la roda de premsa, per exemple, ningú va preguntar sobre això. El Quim i jo ens miràvem de... Però com és que ningú pregunta?
Ja, potser perquè tampoc no coneixien...
Fins que no hi va haver la denúncia, no s'ha fet la d'allò. Fins al 25 de novembre, Àngels Amèrica, potser prorrogueu, no?
Sí, fins al 2, em sembla.
Fins al 2, segur. Almenys una setmana més. Deixa'm que et posi una mica de música, a veure. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Algú m'explica, sap explicar empíricament què ha passat amb aquesta dona, amb Rosalía? Si algú s'explica el fenomen tan brutal que està generant.
Mira,
tota l'expectació...
Mira, només posa d'aquesta cançó i ja estem movent el peu, el cap, les mans, doncs això.
Aquesta setmana, Rosalía, El mal querer, un disc que es va estrenar ja del tot divendres, que havíem anat tastant peces, aquest malament crec que va ser el primer single que va sortir, no? Al final, una història sencera d'un amor tòxic que comença amb un primer capítol, que és l'auguri que sona d'aquesta manera. El segon és el casament. Qué suerte la que yo tuve el día que la encontré. Però, atenció, després venen els gelos, la disputa, el lament, la litúrgia, que l'interpreta amb el cor de l'Orfeó Català i Joan Albert Amargós, i que sona d'aquesta manera. Una història d'amor tòxic té més aventures encara. Després ha arribat l'èxtasi, la concepció, el seny, finalment el capítol que tanca la història, que és el poder i que es mostra amb aquesta altra cançó. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme. A veure, Desiree, ajuda'm una mica a explicar-me el fenomen Rosalía.
Jo crec que és una barreja, abans ho comentàvem, entre un producte molt ben dissenyat, realment està molt ben pensat i que connecta molt amb la música que es fa ara, sobretot la música que es fa als Estats Units, realment, però a la vegada és molt pura i és molt nostra, no? I l'arrel flamenca està tota l'estona. Jo crec que és una barreja molt interessant. No tens la sensació d'un producte dissenyat i que està buit, perquè a la mateixa vegada ja és un cañonazo, o sigui, és una tia brutal i amb molta personalitat i amb una identitat molt nostra, i jo crec que ha sigut una barreja de les dues coses.
Clar,
no?
De talent individual, de projecte. Exacte. Molt ben parit des de totes les vessants, perquè també audiovisual, els videoclips de Canadà, cada cançó està pensat no només al títol, sinó també la imatge associada a cada cançó. Després d'una ambició, jo li veig una ambició molt sana, de dir que a mi m'agrada la música mainstream nord-americana i a mi m'agrada Kendrick Lamar i sí. Justin Timberlake. I jo em rebenta el cap només de pensar que puc mesclar-me jo amb una cançó d'aquests
músics. I perquè els americans suposo que també aquesta fixació també amb tot el flamenc, no?
La cosa exòtica, al final és un producte molt exòtic. És una...
És molt singular.
Sí. Jo crec que la clau, però, és que es nota tot molt ben treballat. O sigui, totes les cançons es noten que, bueno, que hi ha posat...
I que sona diferent a tota la resta, no? També,
exacte.
Una mica.
Sí. És que, de fet, això era el projecte de fi de grau del seu grau, que va estudiar música a l'ESMUC, i això és un treball de fi de grau, i per tant, bueno, tots els treballs de fi de grau, bueno, ja ho tenen això, que han d'estar molt, molt preparats i molt treballats, i jo crec que això es plasma.
Clar. A mi m'agrada molt la idea aquesta de la narrativa, no? Que és un disc que a la vegada és també una història, és com una pel·lícula, no? d'alguna manera, això em sembla molt maco, és que és molt compacte tot.
Jo aquest estiu vaig veure el Sónar i l'expectació, una hora abans de començar el concert estava tot ple, que no s'hi cabia.
Clar, és que ell era un fenomen abans de treure aquest segon disc, que ha sigut el de l'Esclat, perquè ell ja havia fet un disc amb en Raül Soul Refri a Los Angeles, un disc potser més, més purista flamenc, doncs ja era un superfenomen abans del llançament, només amb els dos videoclips, tenia milions de streamings, va projectar l'anunci d'aquest disc a Times Square, n'havien parlat al New York Times, Kim Kardashian havia posat una cançó seva, o sigui, era ja un fenomen internacional abans que exacte. Treure el disc, i pensaves, és que el disc després... serà una mica... ja ho veurem, no? Aquell escepticisme periodístic clàssic.
Ho ha sabut vendre molt bé,
i després,
també,
en realitat, el disc...
ens l'han anat ensenyant a comptagotes, i això ha generat molta expectació.
A més, jo pensava que seria molt... tot el dia pendent de l'Instagram, també, no?
Però jo pensava que seria molt més pop, i en realitat és molt, molt
flamenc. Molt flamenc, sí, sí. David, t'agrada o no la Rosalía,
sí,
tu?
Sí, és una... És, jo penso que és una tia, també, que una mica com Madonna a l'inici, no? Que la seva personalitat marca molt la seva carrera. I que hi ha moltes decisions que veus que són seves, no? Sony ha entrat fa molt poc. Vull dir que és una tia que s'ho ha fet molt ella, que ella marca les pautes, i que jo crec que això...
A mi em sorprenen entrevistes de Mondo Sonoro, per exemple, que deia, jo ho controlo tot de la meva música. Mm. I pensava, clar, una noia de 25 anys fitxada per Sony, suposo que el més fàcil és deixar-te portar cap als carrils de la comercialitat. I en realitat, ella té com el cap molt ben posat, no? Sembla.
Costarà molt tornar-la a portar per aquí, per Catalunya Ràdio.
L'Ara no ens ha donat cap entrevista.
Ho estem intentant fortament. La Montse Virgili a l'Interferències, quan la Rosalía, evidentment, no era tan coneguda, la va portar perquè ja té aquest nas, aquest olfacte, la Montse, però ara, evidentment, l'estem demanant i costa Déu i ajuda.
Jo crec que també és molt interessant el Pablo, que és el productor, que és el Guincho, i que és un noi canari que té molta... que viu aquí a Barcelona i que és molt guai, té molt interès també, perquè realment la feina...
No, i tota la gent amb qui ha fet totes aquestes col·laboracions, és molt singular, és a dir, que això demostra també el que deia la Paula, que està molt pensat, no? Que aquests dos últims anys ha estat donant forma a un producte molt, molt, molt ben acabat.
Hem d'anar al cine, eh?
¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
Perquè, Desiree, aquest és un cap de setmana també d'estrenes i sensacions a la cartellera. Comencem per aquesta. Bohemian Rhapsody, ho ha patat, no, això?
Molt. Ha sigut una passada l'èxit que ha tingut de públic, o sigui, ha sigut brutal. I és normal, perquè jo crec que és una pel·li que va directa a connectar amb els fans de Queen i, a més, també a buscar nous fans. De fet, jo crec que el problema que té la pel·li és que no aprofundeix gens en el personatge ni a la banda, sinó que és com un biopic molt, molt senzill, molt superficial i amb moltes cançons. Realment el que la gent es trobarà és això, és una cosa molt festiva, que d'una banda està bé per aquesta connexió amb els seus fans i també per cridar l'atenció d'uns fans potencials o de noves generacions, però d'altra banda penses, ostres, és un personatge realment molt interessant i que també connecta amb la obra, no?, del David, de tot el que arrossega, no?, tota aquesta imatge d'una enfermetat com la sida i així, que tot això no està desenvolupat a la pel·li. Tens la sensació que tot és una mica superficial, quan realment la importància del personatge s'hauria de tenir més en compte.
Sí, han tingut poc en compte la vida de...
Jo crec que sí, que s'han centrat més en tot el que és la vida de la banda i tota aquesta dimensió més del personatge com a icona realment i com a un personatge amb qui es podia reflexar tota una generació de persones, jo crec que no acaba de tenir la força que
clar,
havia
de
tenir.
La força de la banda sonora és tan bèstia...
Exacte, que anul·la una mica tot l'altre. Han fet un biopic molt convencional, jo crec.
Va, una altra proposta.
Me gusta unir mis ramas a las tuyas.
Mañana tendremos el árbol completo, con toda su sangre.
Això que sona és El árbol de la sangre, dirigida per Julio Medem, no?
Sí, és la pel·li nova del Medem i és un deliri, però jo, de veritat, agraeixo molt aquest tipus de pel·lis perquè sempre preferiré una pel·lícula que s'arrisqui, que prengui decisions totalment boges, que intenti coses noves, a una pel·lícula molt convencional. Jo crec que és un moment que el cinema espanyol està en un moment de pel·lis una mica... acomodaticias, o sigui que els costa una mica trobar noves històries i quan em trobo una pel·li així, tot i que no és rodona ni molt menys, ho agraeixo molt, no? Perquè trobes que hi ha un risc, unes ganes d'explicar les coses d'una altra manera i després que el Medem, tot i que jo crec que porta molts anys que ha perdut una mica el seu...
En teoria aquesta tornava als orígens,
sí,
no?
Sí, torna amb algunes coses, i de vegades te n'adones, dius, ostres, aquestes escenes demostren que tens al darrere un director que és molt bo i que ha sigut molt bo, però sí que és veritat que està una mica lluny de les seves pel·lis realment bones, tot i que és molt millor que les anteriors, que les últimes que havia fet, sí.
Qui també ha tornat un altre clàssic, Spike Lee.
Nunca ha habido un policía negro en esta ciudad. Creemos que usted podría empezar a cambiar las cosas por aquí.
També, evidentment, amb el conflicte racial, no? Infiltrado en el Ku Klux Klan.
Sí, és un cas d'una infiltració d'un policia afroamericà als 70 al Ku Klux Klan, i és interessant perquè és un tipus de pel·lis que una mica en relació amb l'obra de teatre també, no?, que va al passat per parlar-te del present, i realment la descripció que t'està fent dels Estats Units són els Estats Units ara. I, de fet, moltes decisions dels guionistes i del director, de paraules que posen boca dels líders del Ku Klux Klan, són paraules fetes a servir pel Trump a la seva campanya electoral. Vull dir que és una pel·li que ha tingut crítiques per dolentes, pel fet que sigui fins i tot una mica caricaturesca, però jo la veritat és que en un moment així de postverdat, de que tot és com tan ambigu, que tot val, quan una pel·li és tan concreta, tan directa, que no intenta fer les coses d'una manera subtil, jo quasi que ho agraeixo, i en aquest cas a més fent servir l'humor, que crec que és molt important.
Tornem un moment al teatre.
To be or not to be, that is the question.
Perquè avui Laura Serra ens portes una proposta bastant secreta, Tarda i mal, a veure això què és.
Sí, això és aquelles coses que no saps si dir o no dir, perquè si les dius al final s'ompliran i no hi podràs tornar
ara,
a anar més.
Sí, ara ho,
però bueno,
ara ho estem dient.
Ho haurem de dir, no?
Explicar, sí.
És que és una...
Tarda i mal, eh?
Sí, això és un espectacle. La història comença amb una cita en un lloc concret de prop, allò és al barri de la Ribera, darrere Santa Caterina, i entres com en un soterrani, i allà sota s'hi fa un espectacle de teatre, s'hi fan diversos espectacles de teatre, però algunes vegades, en comptades ocasions, s'hi pot veure Dos machos verdes fritos, d'en David Verdaguer i l'Òscar Machancoses, que és un duet còmic per partir-te a riure. Crec que vaig coincidir amb tu, David, el dia que també hi anaves.
Sí, sí. Tu també hi eres.
Sí, sí, era.
I no, no ho deies perquè no.
No ho deia perquè és això de no dir-ho.
Ja, no, 40 persones hi caben, no?
Hi caben 40 persones, i allà dintre, si s'hi cala foc, mors. És a dir, has d'acceptar una mica... No, no, però vull dir que és un lloc així molt especial, que si vols lligar és el lloc perfecte, perquè quedes molt, molt bé. I la gràcia és que després l'espectacle de David Verdaguer i l'Òscar està molt bé, i ara el que fan és una mena, podríem dir-ne, de programa de ràdio, fan com una hora d'humor. Aquella vegada, doncs, aquell espectacle era sobre el desamor, i aquesta vegada és més un patchwork d'idees molt divertides, on apareix el David Verdaguer, aquest personatge més destraler d'en David Verdaguer. L'Òscar Machancoses no para de ficar-se amb ell, i en definitiva això és una hora d'humor molt divertit, que després es pot escoltar a la web del Terrat, perquè suposo que estan intentant fer alguna cosa.
Entremant alguna cosa. La competència, ara no em fas la falta publicitària de l'altra banda.
Al contrari, et recomano que els fitxis.
Ah, doncs mira.
Una idea.
9-3-2-0-7-4-4, telèfon del directe.
És la seva vida, no? Els deus veure junts, com quan els veus junts, normal.
De normal, al bar. És estar al bar amb ells, i de tant en tant canten alguna copla, alguna cançó.
També ho fan de normal, amb dues cerveses.
Doncs ja està.
El Verdaguer fent molta ràdio, també, aquí a aquesta casa.
Doncs és estar una hora al bar amb ells, que no tothom ho pot dir.
I acabarem amb una proposta també de la Laura, en aquest cas l'Espai Escènic Joan Brossa, no?
Clar, també és un espai molt poc conegut. O sigui, d'una banda hi ha l'Espai Escènic, on s'hi fa teatre i té una cartellera regular, etc. Però a l'altra banda, amb una recuperació arquitectònica també molt bonica, en un carrer absolutament desconegut, hi ha el que en diuen la Seca 2, que és l'espai que gestiona el Centre d'Estudis Joan Brossa. Llavors, aquests dos espais, teatral i, diguem, més plàstic o més vinculat a les exposicions i a la poesia de Brossa, acabaran sent un sol espai. Però ara mateix el que s'hi pot veure allà és la primera exposició d'aquest espai, que dediquen a un psiquiatre. I dius, per què un psiquiatre, Joan Obiols Vié? Doncs perquè era molt amic de tota la generació d'aquesta de Dau al Set, i la seva vida transcorre paral·lelament als artistes de la segona avantguarda. I té una col·lecció artística brutal, de Terrats, de Brossa, de Pons. També va col·leccionar el primer Pere Jaume, quan Pere Jaume tenia 18 anys, li va comprar els primers quadres perquè li va agradar, i clar, va acabar acumulant una col·lecció artística molt potent, però a més també hi veus la seva feina. Era un personatge que als anys 40 i 50, quan hi havia una precarietat absoluta, ell anava, doncs, als manicomis i feia fotografies fotografies als malalts mentals, va introduir l'art-teràpia i, per tant, hi ha dibuixos d'art brut, il·lustracions fetes pels mateixos malalts, i hi ha molts retallets de la seva vida que que et permet descobrir un personatge que potser és com més secundari, no?, a l'ombra de tots aquests grans noms de l'art, però que al menjador de casa seva gravava Brossa en un sopar i Brossa fent un striptease, un vídeo que no s'havia vist mai. O, per exemple, feien teatre al menjador de casa seva per 20 persones, una mica la bacanal, la protobacanal, i els programes de mà que feien, Tàpies feia el cartell del programa de mà. Clar, és absolutament insòlid, no? És un personatge d'un altre temps, però que ve molt de gust buscar i descobrir qui eren tota aquesta gent.
Laura Serra, Desiree Defez, Paula Carreras, gràcies a totes tres. I el David Salves, també moltes gràcies. Àngels Amèrica, fins al 2 de desembre, m'has dit, eh?
Sí.
Al Teatre Lliure de Montjuïc. Una abraçada.
Gràcies.
Acabeu de passar un bon diumenge. Fem una pausa i arriba el dominical, recte bon final dia. Del suplement. Fins ara.